Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 22 de febrer del 2025. És habitual que a principis d'any tothom faci balanç de com ha anat l'any anterior. Ho fan les institucions, les entitats i associacions, ho fan les empreses i també ho ha fet la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset. I bé, volem destacar precisament la biblioteca perquè amb els anys s'ha consolidat com un dels referents culturals de la comarca del Priorat. Amb els anys, aquest equipament s'ha convertit en imprescindible, i no només pels serveis que ofereix, com el préstec de llibres i revistes, la connexió a internet, la disponibilitat d'ordinadors o les activitats que organitza. S'ha convertit en imprescindible perquè ha aconseguit arribar a una gran part dels pobles de la comarca, ja sigui fent arribar lots de llibres a les escoles, que al ser petites difícilment poden disposar d'una biblioteca com Déu mana, o fins i tot a alguns ajuntaments, que tenen un espai que funciona com a biblioteca. A la vegada, és un èxit rotund que s'hagin aconseguit crear fins a 10 clubs de lectura a la comarca, en col·laboració amb la biblioteca. És per tot això que cal que ens felicitem de forma col·lectiva i que valorem positivament aquesta història d'èxit que representa la Biblioteca Salvador Estremifà. Doncs bé, de la biblioteca en parlarem avui amb la seva directora, la Montse Bartolomé, però abans entrevistarem el Quim Baquer, tècnic de projectes del GPEC, que ens presentarà el Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la Conca del Riu Siurana i les Planes del Priorat. En un dia on també us explicarem que Unió de Pagesos reclama més mesures per fer front als efectes que la fauna cinegètica causa a l'agricultura i que el Consell Comarcal del Priorat ha reactivat la borsa d'habitatge per incentivar el mercat de lloguer als nostres pobles. També parlarem amb l'Agustí Massip, president d'Òmnium Priorat, amb qui repassarem les activitats realitzades al 2024 i els reptes de futur de l'entitat. Com sempre, acabarem amb tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El GPEC és una de les entitats del tercer sector ambiental que ha rebut finançament de la Generalitat per gestionar espais naturals protegits. En aquest sentit, l'entitat ecologista ha elaborat un pla de gestió i conservació ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat. Així doncs, per aprofundir una mica en què consisteix, quines accions desenvoluparà i durant quant de temps, tenim amb nosaltres aquí, als estudis de Ràdio Falset, el Quim Baquer, tècnic de projectes del GPEC. Bon dia, Quim.
Molt bones.
Suposo que la primera pregunta és òbvia. Què és i quins són els principals objectius d'aquest pla?
Aquest projecte es basa en la restauració ecològica del riu Siurana i d'aquí en pengen diverses línies d'actuació, que per una banda hi ha l'educació ambiental, per una altra banda hi ha els estudis i monitoratge, perquè la informació és crucial per poder gestionar. Després existeixen actuacions de gestió per afavorir espècies que estan en risc i després també gestió d'espècies al·lòctones per treure-les, com són la canya americana principalment. Però després també fem seguiments de bisó americà, de cranc, una mica de les espècies invasores que són nocives per a la fauna i flora autòctona.
Mm-hmm. Val, si et sembla, anem pas per pas. Val? El projecte s'emmarca dins l'àmbit de la conca del riu Siurana, és a dir, gairebé tota la comarca del Priorat, també alguna zona de la Ribera d'Ebre i del Baix Camp. És un territori força ampli, no?
Sí, és bastant gros perquè és tot el Priorat, i també inclou Garcia, que és on desemboca el Siurana, i també alguns pobles com Arbolí, Capafonts i aquesta banda més dreta. Més...
Sí, que és la zona on neix el riu, bàsicament, no?
Exacte.
Val, parlàvem abans de protegir la biodiversitat, fomentar el desenvolupament sostenible i compatibilitzar activitats agrícoles amb la conservació del patrimoni natural i cultural. No és fàcil això, com ho fem?
Ho fem a través d'estudis col·laborant amb ells, per una banda, que per exemple estem fent estudis de papallones en camps de cultiu d'aquí del Priorat. Llavors, un cop tinguem la informació sobre aquestes papallones i així, de com conservar-les, traslladarem aquesta informació als mateixos agricultors on hem fet els estudis perquè puguin integrar aquestes pràctiques de conservació. I després també estem desenvolupant un manual de bones pràctiques en agricultura i ecologia que es basa una mica en el que has dit de relacionar l'agricultura i l'ecologia per poder anar a una.
Perquè al final... sovint és això, no? Sovint és un... No és que s'hagin de relacionar, és que estan en conflicte.
Exacte. I jo crec que s'hauria de revertir aquesta situació perquè al final tindre ecosistemes sans implica que els cultius estiguin més sans i al revés també.
Se complementen.
Exacte.
D'acord, si ens centrem en el projecte en si, el pla planteja, com deies abans, la realització d'estudis i seguiments a una classificació d'espècies i també dels hàbitats i fins i tot una zonificació.
Doncs estem fent seguiments de rata d'aigua perquè és una població, és una de les poblacions que està més bé de tota Catalunya, per no dir de les que més, perquè a tota la resta de Catalunya ha desaparegut. Després també estem fent prospeccions per trobar musaranya d'aigua. Acabem de trobar ara recentment múltiples rastres de llúdriga al llarg del riu, tant per sota com per damunt del pantà de Siurana, el qual és bastant interessant. També estem fent censos de micromamífers, de papallones, de macroinvertebrats, de grans mamífers, una mica de tot, per poder tindre una visió bastant plural de l'estat ecològic.
Mm-hmm, clar, perquè estem parlant tant de mamífers, d'insectes, d'ocells, de peixos, també...
Exacte, sí, també ratpenats, que me'ls he deixat. I sí, bueno, una mica de tot, intentar tocar tots els pals per veure una mica l'estat de tot, perquè al final, com que tot està interacció, o sigui, tot interacciona entre tot, és important veure el global de l'estat.
Mm-hmm. I ara també, abans ja m'ho avançaves, no?, una mica aquesta lluita contra les espècies que no són d'aquí, que sí, són invasores, plantegeu accions com, per exemple, eliminació de canya en diversos trams del riu, o també la creació de planter i esqueixos de flora local.
Sí, això ja ho hem posat en marxa, perquè la cosa és que al treure la canya és una espècie que és bastant invasiva i rebrota molt ràpid, i a més, quan tu treus la canya deixes allò, diguéssim, sense vegetació ni res. Llavors això crea un impacte, i per intentar per una banda reduir l'impacte i alhora que competeixin les plantes que fiquem contra les que traiem, fiquem plantes de genètica local, és a dir, que nosaltres mateixos, o a través d'una empresa que està especialitzada en això, agafem esqueixos i llavors del propi riu, dels llocs on farem les repoblacions, i llavors fiquem aquestes plantes, i això ho relacionem també amb l'educació ambiental, perquè estem fent projectes de col·laborar amb les escoles, de crear aquests esqueixos junt amb ells, per després anar amb les escoles al riu i que també integrin aquesta acció dintre del seu imaginari.
Mm-hmm. Clar, que és un projecte interessant de cara a també als nens i nenes, no?, que puguin, a banda de conèixer com se cultiva una planta, etcètera, etcètera, també conèixer una mica l'entorn on viuen.
Exacte, i donant valor també a aquesta necessitat de les espècies autòctones, també de la sanitat dels nostres ecosistemes, perquè al final la canya no només és un problema de que desplaça espècies autòctones, perquè també ens afecta a nosaltres. Per exemple, quan hi ha riuades, la canya americana no està adaptada a aquests règims mediterranis i es trenca i fa taps als embassaments i coses així.
Els ponts...
Exacte, i llavors fa riuades. En canvi, les canyes autòctones i la vegetació autòctona que està adaptada a això fa que l'aigua flueixi molt més i no hi hagi aquests problemes que ens trobem actualment.
Uh-huh. En aquesta línia de restaurar aquests espais, però, hi ha un problema que suposo que és el problema més gran que de tots, i és que bona part del riu Siurana desapareix i se'n va cap a l'embassament del riu de Canyes. Això ho complica tot una mica.
Sí, ho complica molt, perquè al final parlar d'ecologia fluvial sense parlar d'aigua és una mica complex i una mica estrambòtic i tot, podria dir, no? Perquè al final un riu el que necessita és aigua, però no la tenim, perquè ens l'agafen. Llavors aquí entra un gran conflicte que, bueno, podríem estar molta estona parlant.
Bueno, sí, és una mica contradictori tot plegat, no? La Generalitat financia aquest projecte de restauració i conservació de que és tota la ribera del riu, no? Tant les espècies com de flora com de fauna, però a la vegada tampoc no fa gran cosa per evitar que l'element clau i essencial de tot això, que és el riu, desaparegui.
Exacte, i des del GPEC ja fa molts anys que estem en lluita amb això. De fet, jo estic a la branca de projectes dintre l'entitat, però existeix la branca de defensa ambiental, i és un tema que porten i matxaquen, diguéssim, però no hi ha manera.
Sí, n'hem parlat per activa i per passiva en aquesta ràdio de la lluita en defensa del riu Siurana, ja no només amb l'UGPEC, sinó també amb totes les institucions d'aquí la comarca, amb tothom. però bueno, és un tema que no acaba d'acabar. Val, d'acord. I si et sembla, tornem al projecte en si, no? Aquestes accions de tallar canyes i tot això, clar, evidentment no ho podeu fer de punta a punta del riu. Teniu alguns llocs específics on fer-ho?
La lògica que seguim és començar des de la capçalera, perquè el rizoma, o sigui, l'arrel, si no, quan pot arrencar-se, baixa pel riu i llavors recolonitza més punts més a baix, per tant, comencem des de dalt, anem baixant, llavors, nosaltres amb el pressupost que tenim anem fent, anem baixant, anem actuant, i com que és un... o sigui, hem de redactar un pla de gestió, fins on arribem deixarem ben actuat i després dintre del pla de gestió es proposa la continuïtat d'aquestes actuacions.
Clar, és a dir, el pla de gestió és a dir és més llarg que el propi projecte doncs, que vosaltres teniu previst. Vosaltres, més o menys, fins quan teniu previst actuar sobre el terreny?
El projecte dura fins al 2027 i fins al 2027 tenim pressupostades accions tant de seguiments com d'accions de conservació in situ i doncs això, fins al 2027 continuarem i després pues, si s'obren noves subvencions o noves possibilitats de continuar, jo crec que continuaríem perquè al final el projecte va molt més enllà. Uh-huh. Perquè hi ha molta feina.
És a dir, el pla de gestió ja estarà fet, simplement seria continuar-lo.
Aplicar-lo, exacte. Que podem ser nosaltres o altres.
Clar, que a més a més no és només el riu, sinó també tots els seus afluents, entenc.
Exacte, inclou també... Bueno, dintre les nostres línies d'actuació com a tal, només actuen dintre el riu Siurana i les Planes del Priorat, que són xarxes Natura 2000 protegides, però estem en col·laboració tant amb el Parc Natural com amb el Consorci de Llaveria per intentar fer una gestió una mica a nivell de conca, és a dir, entendre tot el territori com una sola entitat que al final interactua, perquè les espècies animals, vegetals, bueno, i els ecosistemes no entenen de fronteres polítiques. Al final. Mm-hmm.
Clar, no tindria sentit tampoc que tallessiu les canyes del riu Siurana, però ningú tallés des del riu Montsant, per exemple.
Exacte,
no?
Llavors estem com intentant coordinar-nos per anar actuant, per anar avançant una mica tots cap a la mateixa banda.
Val, i ja per anar acabant... Abans parlàvem de l'educació ambiental amb els nens i nenes de les escoles de la comarca, però vosaltres, tots els resultats d'aquests projectes i tot això, ho voleu fer arribar també al conjunt de la ciutadania, perquè la ciutadania també tingui consciència, aquesta consciència ambiental i de la necessitat de preservar aquests espais naturals.
Sí, no només això, també és molt important que la gent prengui consciència de tots els beneficis que li repercuteixen a ells mateixos aquests ecosistemes, no? Des de la tranquil·litat, des del poder disfrutar-ho, tant a altres coses com efectes de regulació, de neteja d'aigua i molts efectes i moltes coses que els ecosistemes fan per nosaltres sense que ni molts cops en siguem conscients. I aquesta també en part és la nostra feina, no? De divulgar aquestes accions.
Doncs bé, queda clar, us convidarem més endavant, quan ja tingueu els primers resultats, us tornarem a convidar aquí a la ràdio perquè ens els vingueu a explicar i així tots coneixem una mica més tota la importància i tot aquest treball que esteu desenvolupant gràcies a aquest pla de gestió i conservació de la conca del riu Siurana i les Planes del Priorat.
I tant, encantadíssim.
Que vagi molt bé, Quim.
Igualment.
Unió de Pagesos reclama mesures urgents i que es pugui caçar el cabirol com el senglar. D'aquesta manera ho va transmetre al Consell de Caça de Catalunya la setmana passada. Entre altres propostes, el sindicat agrari reclama que s'estableixi el mateix període hàbil de caça del senglar pel cabirol a tot Catalunya, tenint en compte que la població del cabirol i els danys que provoquen s'han incrementat i generalitzat molt. Unió de Pagesos també va proposar que es permeti caçar als propietaris i als arrendataris de terrenys d'aprofitament comú d'entre 25 i 200 hectàrees limítrofes a terrenys cinegètics de règim especial. Així mateix, va tornar a instar el govern a desplegar sense més dilació el decret llei de mesures urgents aprovat fa 10 mesos per fer front a la sobrepoblació de fauna cinegètica a diversos punts del país. Unió de Pagesos va remarcar que urgeix disposar de plans de control a les zones on hi ha risc de danys agrícoles perquè la pagesia pugui dur a terme actuacions dins les seves finques. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va baixar al mes de gener en comparació amb l'any anterior a la nostra comarca. Concretament, ho va fer un 0,8% i, juntament amb el Lluçanès i la Terra Alta, són les úniques tres comarques de Catalunya on va baixar el nombre d'afiliats. Per contra, on més va augmentar va ser a l'Alt Empordà, a la Selva, al Baix Penedès i al Gironès, mentre que l'Alta Ribagorça, per la seva banda, es manté estable. En el conjunt de Catalunya, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 71.165 persones al gener respecte al mateix període de l'any anterior, xifra que suposa un augment del 2% i la situa en els 3.567.170 afiliats, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El Consell Comarcal del Priorat ha reactivat la borsa d'habitatge comarcal amb l'objectiu de fer front al problema habitacional que es viu a la comarca. El tècnic de desenvolupament econòmic local de l'ens comarcal, Marc Llurba, destaca que és un servei que cal potenciar davant la falta d'habitatge de lloguer que hi ha al Priorat.
Degut a les característiques de la comarca, no teníem personal diguem directament dedicat a això i degut a la problemàtica d'habitatge que detectem que hi ha a la comarca, sobretot d'accés a lloguer, bueno, decidim dedicar més recursos, no? I dedicar personal específicament a dinamitzar aquest servei de la borsa.
Aquest servei, que es troba sota el paraigua de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, consisteix en posar en contacte persones demandants de lloguer i propietaris d'habitatges.
La borsa el que fa, així en paraules genèriques, és posar en contacte a propietaris d'habitatges en persones que demanden habitatge. Val? Nosaltres el que intentem és mediar i el que intentem és que aquest volum de pisos que sabem que hi ha un desús a la comarca surto una mica al mercat de lloguer i pugo donar resposta a les necessitats d'habitatge que sabem que hi ha actualment.
Tal i com explica Llurba, aquest servei públic és beneficiós tant per als propietaris com per als llogaters. En el cas dels propietaris, per exemple, és un sistema que dona molta més seguretat que no pas intentar llogar l'habitatge pel seu compte o a través d'una agència.
Per donar seguretat jurídica als propietaris, el que oferim són tres assegurances. Hi ha una assegurança multirisc per qualsevol problemàtica que pugui haver d'algun desperfecte. No? Després hi ha una assegurança de defensa jurídica per si hi ha algun tipus de conflicte. I després hi ha una assegurança que es diu aval lloguer, que és una cobertura d'impagament de fins a 6 mesos. Val? Després nosaltres també assegurem als propietaris que fem un seguiment del bon ús de l'habitatge i després el propietari també, vull dir, no és que tu cedeixes el pis i aquí el gestionen altres, no, el propietari pot opinar, sempre hi ha, diguem, una mediació, al final és una mediació.
En el mateix sentit, també es busca ajudar a les persones demandants d'habitatge i evitar abusos en el preu del lloguer.
Nosaltres el que fem és assegurar que ells puguin obtindre un ajut econòmic per pagar el lloguer, sempre i quan compleixin els requisits, que bàsicament són econòmics, és a dir, si es troben dins uns barems, no, d'ingressos, poden sol·licitar aquest ajut al lloguer. Òbviament, també el que fem és s'estalvien els costos econòmics, no, derivats de les gestions que poden haver si tu fas una relació contractual en un àmbit privat, i després també assegurem que són uns habitatges dignes a uns preus, diguem, raonables, no? Perquè se fa una visita a l'habitatge i en funció de les condicions de l'habitatge s'estableixen uns barems que es consideren que són, diguem, raonables.
I què cal fer per acollir-se a la borsa d'habitatge comarcal?
Si ets propietari i vols oferir el pis, el que has de fer és contactar directament amb el Consell Comarcal i ells t'explicarà i t'explicarem nosaltres, no, directament com has de fer, però al final, bàsicament, hi ha uns requisits mínims, que és que estigui ubicat al Priorat, que tingui una cèl·lula d'habitabilitat activa o que estigui en condicions d'obtenir-la i que tingui els serveis donats d'alta abans, a l'hora de fer la formalització del contracte. No? I després tu, si ets un possible demandant, te pots inscriure mitjançant un enllaç, que tarda 5 minuts, bàsicament, on te pregunten dades bàsiques, d'ingressos, a quins municipis de la comarca tu estàs interessat en tindre lloguer, no? Una priorització, però bueno, te fan ficar tres municipis. I que acredites uns ingressos, perquè clar, s'han d'acreditar ingressos, no? Encara que siguis demandant, perquè al final els pisos que se't podran oferir no poden representar més d'un 30% dels teus ingressos. Val? I que acceptes unes condicions de seguiment de l'entitat sobre el bon ús de l'habitatge.
El servei de la borsa d'habitatge ha tingut una bona acceptació i en el poc temps que fa que s'ha reactivat ja ha rebut diverses consultes, especialment entre persones sol·licitants d'habitatge. És per això que Llurba fa una crida també als propietaris perquè s'informin sobre el servei.
Des de que hem començat a fer, diguem, difusió i una mica dinamització del servei, el que hem notat és moltes preguntes, no, al respecte, molta gent que fa consultes, o sigui, sabem que hi ha interès sobre el tema, sobretot a nivell de demandants, per tant també animem a propietaris, no, a que feu les consultes que ells consideren. El Consell Comarcal, òbviament, està obert sempre i per resoldre qualsevol dubte al respecte. Però bueno, veiem que és un tema que hem començat ara a dinamitzar i que òbviament té molt interès a la comarca, sobretot entre la gent jove, que sabem de sobre que té dificultats, moltes dificultats per accedir.
El problema de l'habitatge a la comarca és una realitat des de fa temps i en la línia de treballar per fer-hi front, el Consell Comarcal ofereix la possibilitat de que els municipis puguin elaborar un cens d'habitatges per obtenir una radiografia de la realitat dels seus pobles. Llurbà explica que fins a dia d'avui se n'han fet una dotzena, a municipis com Falset, Cornudella, Ulldemolins, la Vilella Alta, la Vilella Baixa o Capçanes, entre d'altres.
Un cens d'habitatge, al final, el que intenta identificar és, del parc d'habitatges de cada municipi, aquells habitatges que els últims 2 anys no han tingut un ús, val? Bàsicament, això es fa més que res en funció dels consums d'aigua, val? Que són dades que recullen els ajuntaments cada trimestre o cada 6 mesos. Llavors, nosaltres el que hem fet ha sigut això, intentar quantificar quina part del parc d'habitatges de cada municipi està en desús. I després, fent una petita visita per la part des de fora, diguem, intentar determinar l'estat que tenen aquests habitatges, no? Per saber també una mica en quin estat se troba aquest parc d'habitatges que està en desús. El que hem vist és que, en funció del municipi, n'hi ha més, n'hi ha menys, però tots els municipis tenen, òbviament, un parc d'habitatges en desús i tots els municipis tenen habitatges en desús que podrien estar en condicions de ser utilitzats. També és cert que hi ha una part important d'aquest parc d'habitatges que està en un estat molt deficient, però bueno, també és important conèixer-ho perquè també existeixen ajudes que també podeu sol·licitar informació al Consell Comarcal, que són ajudes per rehabilitar aquests habitatges.
Així mateix, Llurbà també diu que s'ha aprofitat l'elaboració d'aquests censos per quantificar també el número d'habitatges d'ús turístic que hi ha a cada municipi.
El tema dels pisos turístics també s'ha analitzat a banda, diguem d'això, més que res també per això, no? per saber quina és l'oferta actual d'habitatge d'ús turístic a la comarca, quins municipis acumulen la majoria d'aquesta oferta, quin percentatge de part d'habitatges representen aquests pisos turístics en determinats municipis. També s'ha intentat identificar una part de l'oferta, diguem, que no compleix la legislació que hi ha establerta, sobretot la normativa en relació d'habitatge d'ús turístic. I bueno, el que hem vist és que sobretot els municipis que estan situats a l'entorn del parc natural tenen un volum més alt de, no, d'habitatges d'ús turístic, també per l'interès que hi ha de la zona, per l'afluència que hi ha en aquells municipis.
Finalment, des del Consell Comarcal es posen a disposició de qualsevol dels ajuntaments que encara no ho han fet per ajudar-los a confeccionar el cens d'habitatges. Òmnium Cultural del Priorat celebrarà el proper 7 de març la seva assemblea anual, en la que es farà balanç de les activitats que es van dur a terme durant l'any passat i s'explicaran les principals novetats de cara al 2025. El president de l'entitat a la comarca, Agustí Massip, fa una valoració molt positiva de les activitats que s'han realitzat i del fet que la taca d'Òmnium s'escampi per tots els pobles de la comarca.
Jo crec que ha anat prou bé, estem contents de les activitats que fem i, a més a més, estem contents també de que les activitats estan repartides arreu de la comarca, que per això a nosaltres també és molt important que les activitats no se centralitzin només a la capital, per entendre'ns, sinó que arribi a tots els màxims de pobles possibles. I això crec que ho estem aconseguint.
En aquest sentit, Massip destaca la important participació amb què han comptat algunes de les activitats que s'han organitzat, com per exemple el certamen literari Neus Català, que va comptar amb 122 treballs presentats, o el Revoltes, el Sopastellers o el Priorat Poble a Poble, que van reunir moltes persones. Així mateix, el president d'Òmnium posa èmfasi en l'activitat dels relats enllaçats, que en una comarca petita com la nostra ha tingut fins a 18 participants.
Jo penso que 18 persones en una comarca del Priorat que tinguin ganes d'escriure i apuntar-se a una cosa que es diu relats enllaçats és una cosa prou interessant, no? I prou important, i doncs crec que té un èxit més que notable, en el sentit que se convida la gent a escriure, que molta gent té ganes d'escriure, o escriu i no s'atreveix a publicar, doncs nosaltres li farem aquesta, li oferim aquesta finestra per dir, vinga, escriu, i a sobre, doncs mira, te publicarem aquest fragment junt amb altres, que per això es diu relats enllaçats, perquè ja sabeu que relats enllaçats és l'última frase d'una narració, ha de començar la narració següent, encara que no tinguin res a veure en el contingut.
Des de l'entitat afirmen que la majoria d'activitats es repetiran durant aquest 2025. Massip explica que d'aquí a poques setmanes tornarà a la comarca una nova edició del BOC, tot i que enguany canvia de nom i passa a anomenar-se FOC, Festival Òmnium de Cinema. A més, afegeix que enguany arribarà a un poble més, Poboleda.
Cada any tenim el BOC, la versió original en català, que el fem a quatre pobles de la comarca. Enguany s'hi ha afegit un altre més, per tant ja són cinc pobles de la comarca que fan el FOC. Enguany se diu FOC, ha canviat el nom, però bueno, la idea continua sí que la mateixa, un festival de curs, en el qual, en català, evidentment, que és, diguem-ne que seria la cosa més important, i enguany tenim, ho farem al mes de març, és a dir, d'aquí 15 dies començarà pràcticament, a Ulldemolins, a Cornudella, a Poboleda, que és la novetat d'enguany, a la Bisbal i als Guiamets.
Per altra banda, la principal novetat d'aquest 2025 serà que arriba al Priorat el projecte Vincles, una iniciativa semblant al Voluntariat per la Llengua que pretén acompanyar i ajudar a parlar el català a les persones que l'estan aprenent.
El projecte Vincles està molt... És a dir, us ho explico què és, que és una cosa molt simple i molt senzilla, que és que un grup de gent no catalanoparlant se troben amb una persona, amb un voluntari, en aquest cas d'Òmnium, però podria ser un voluntari, que és una persona que es presenta voluntari que dona parlant, que dedica una hora a la setmana a parlar amb ells, a parlar. O sigui, no és gramàtica, no és sintaxi, no és res de... no és un curs de català, sinó és que la gent que el comença a parlar tingui un espai lliure, relaxat i tranquil per poder expressar-se encara que no ho faci gaire bé. Val? Doncs aquest projecte Vincles, enguany l'hem començat, ja tenim un projecte Vincles en marxa aquí a Falset i esperem doncs, que d'aquí un mes engegar-ne un altre i per tant estem també intentant també que per cap a la zona nord, com dèiem abans, a Ulldemolins o a Cornudella, també crear un Vincles amb gent que té ganes d'aprendre, de parlar el català.
I és que, tal i com afirma Massip, el foment de la llengua és un dels principals objectius i una de les raons de ser d'Òmnium Cultural.
És el combat que en aquests moments ens preocupa i ens ocupa més, a Òmnium, i per tant estem treballant molt en aquest aspecte, apretant a la Generalitat perquè compleixi totes les coses que va prometre en referència al català, com per exemple això dels cursos de català per immigrants, que n'hi falta cursos de català perquè la gent pugui aprendre, però també que el català sigui més present a tots els llocs, no? Per exemple, i ara diria una cosa que TV3 últimament coixeix una mica d'aquest aspecte, no? Vull dir, comença a barrejar massa, per mi, amb el punt de vista, excessivament el castellà amb el català, amb els convidats, amb no sé qui, amb no sé quants, vull dir, són coses que s'haurien de cuidar més i potser no es cuiden, i aquí estem, diguem, la gent d'Òmnium apretant perquè això no sigui així.
La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha posat xifres al 2024. El centre va tenir, durant tot l'any passat, més de 25.500 usuaris i es van realitzar més de 14.000 préstecs. La seva directora, Montse Bartolomé, valora molt positivament aquestes dades.
Bueno, podem dir que ja ens hem recuperat del que era el post-Covid, perquè va haver un temps, ha sigut la biblioteca ha anat recuperant usuaris. Això bàsicament, i pel demés mos mantenim, perquè més o menys el que era el pre-Covid, perquè han sigut tots aquests anys que ha sigut una mica com estranys, no? De gent, d'activitats una mica, però ara ja tornem a estar en la línia, no? Una mitjana d'uns 80-95-100 persones al dia, que per ser els que som està molt bé, i no res, que estem contents perquè la biblioteca es manté, no? Com un servei imprescindible, diria.
Bartolomé destaca també el nombre de persones que són usuàries de l'equipament informàtic i de la connexió a internet. Aquests serveis van tenir al voltant de 6.000 usuaris l'any passat.
Sembla que encara diuen, ah, tothom ne té, però no, hi ha molta gent que a vegades no en té, hi ha gent que no té ordinadors i s'hi han de fer algunes gestions per imprimir també, imprimir coses, oi, que hagi d'imprimir aquesta factura, doncs, i no té impressora, doncs oferim aquest servei també. I el servei del wifi, no? Doncs que tenim gent que també venia doncs, a connectar-se un ratet, si a casa no en té, o perquè vol vindre a passar un rato allí i es connecta.
A banda, la biblioteca no només treballa dins del propi centre, sinó que col·labora amb altres associacions, entitats o institucions de la comarca, com per exemple les diverses escoles o alguns ajuntaments.
Deixem lots tant al centre de recursos com a les escoles, a les ERS. Les ERS, clar, és un tipus d'escola, diríem, disgregada, no? I llavors, clar, és difícil que tinguin una biblioteca central. Fem aquest servei nosaltres, una mica de biblioteca escolar, i els hi preparem molts lots, com que molts treballen per projectes, doncs treballem el cos humà, doncs nosaltres els hi fem un lot de llibres del cos humà. Per exemple, també l'Ajuntament del Lloar, també els hi fem una mica de... tenen com una biblioteca mòbil, diríem. Cada trimestre venen a buscar llibres i ells l'ofereixen allà al poble. Tenen una sala i posen els llibres i també hi ha petició. Hi ha algú que diu, doncs a mi m'agradaria llegir l'últim llibre de la Dolores Redondo. Doncs m'envien un correu als de l'Ajuntament i mirem d'aconseguir-lo. I és com una mena de biblioteca mòbil.
Així mateix, Bartolomé es mostra molt satisfeta amb l'elevat número de clubs de lectura que hi ha a la comarca, als quals la biblioteca facilita els llibres.
El més antic, diria, per dir-ho d'alguna manera, és la de la biblioteca, que ja fa 15 anys que estem al club. I, clar, és un club que es mou poc perquè no marxa ningú, som molta gent, hi ha gent que està en llista d'espera. I aquest és el que tenim a la biblioteca. Després n'hi ha 10 més, perquè hi ha, a la biblioteca hi ha un altre, diríem, que no el portem nosaltres directament, però és un club de lectura en francès. Llavors llegeixen llibres en francès i fins ara hi havia una noia que dinamitzava i ara n'han trobat una altra persona que ho portarà. I aquí també són bastanta gent i llegeixen llibres en francès. Després, fora de la biblioteca, l'Associació de Jubilats, d'aquí de Falset, també té un club de lectura. I després els pobles, que això ens fa molta il·lusió perquè és una cosa molt bonica que hi hagi clubs de lectura per tots els pobles, i des d'aquí aprofito a fer una crida si hi ha algun poble que no té club de lectura, que nosaltres els hi podem oferir els llibres i que és una experiència molt bonica perquè no es tracta de llegir un llibre i fer l'amiques intel·lectualment, de buscar l'estil. No, és una manera de parlar i de fer comunitat i de trobar i de... No sé, és una activitat molt bonica i ens fa molta il·lusió que n'hi haguin, perquè ara oferim llibres, deixem els llibres pels clubs de lectura de l'Ateneu dels Guiamets, a Capçanes també n'hi ha un, a la Figuera, a la Vilella Baixa, a Cabassers, als Jubilats de Porrera, i a Cornudella està en procés, perquè encara no han acabat de vindre a buscar els llibres. I per això és... Sí, les que ho han provat, els agrada.
A més, durant l'any, el centre també organitza presentacions de llibres, xerrades o activitats per la canalla. D'aquesta manera, la Biblioteca Salvador Estremifà ha esdevingut un referent cultural bàsic no sols per Falset, sinó per tota la comarca.
Com que no hi ha servei de bibliobús, ni perquè la comarca és molt petita, que estaria bé també, eh? Seria una opció de portar la cultura a llocs petits, no? Perquè també tenen dret a llegir... i a disfrutar d'això, pues la biblioteca és el que se li diríem el tercer espai, que es diu, no? Que és el lloc quan acabes de la feina, quan marxes de casa, no? I els ciutadans, la gent va a un lloc on relacionar-se, on passar el rato, on mirar una revista, no? I és bonic ser el tercer espai. Ens agrada molt.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va caure per 4-2 en la seva visita al Camp del Mont-roig. El partit va començar malament per al Falset, ja que els del Baix Camp es van avançar al minut 4. Malgrat això, just abans del final del primer temps, Robert Sánchez establia l'empat a 1. A la represa va ser el Falset qui va colpejar primer, amb un gol de Jaume Montalvo al 53. A partir d'aquí, però, el Mont-roig va reaccionar i va remuntar el partit amb 3 gols més. Al final, 4-2 i el Falset que es queda una setmana més sense puntuar. Així, els prioratins continuen setzens a la classificació amb 16 punts. A la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans juguen a casa. Ho faran avui, a 6:15, davant del Racing de Bonavista. El partit que havia d'enfrontar el Porrera i l'Hospitalet B es va suspendre. En aquesta jornada, l'equip prioratí, que és 11è amb 11 punts, jugarà al camp del Pare Manyanet de Reus aquesta tarda a 7:45. En futbol sala, el Priorat Nord es va retrobar amb la victòria en imposar-se per 2-5 a la pista de l'Olalà Vilaseca. Els de Cornudella van avançar-se primer gràcies als gols de Pau Anguera i Adrià Oliveres, als minuts 7 i 14, mentre que els del Tarragonès retallaven distàncies al 25. A partir d'aquí, el marcador no es va moure més fins als darrers minuts. Pau Miró i Arnau Rofes marcaven al minut 38, mentre que Ismael Fernández feia el segon per a l'equip local al 39. Pau Bartolomé encara tindria temps de fer el cinquè per als del nord de la comarca. Així, els cornudellencs sumen 3 punts més i ja n'acumulen 40, 10 més que el segon classificat, l'Aula Esport de Reus. Aquest cap de setmana, el Priorat Nord té un partit a priori fàcil contra el CUE, el Platense Calafell. El maig es disputarà avui a 4:00 al Poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, els equips prioratins continuen sense saber el que és la victòria. Els Guiamets tenia un partit complicat a Riudecanyes i va acabar golejat per 6-0. Tampoc va tenir millor sort el Capçanes, que va perdre per 6-3 contra un dels equips més modestos de la categoria, el Castellvell B. Marc Llagostera i Arnau Sedó van ser els autors dels gols dels capçanencs. Així doncs, l'equip prioratí més ben posicionat a la classificació continua sent el Marroig, que aquesta setmana descansava. Els marroixans són 7ens amb 20 punts, mentre que el Capçanes és 10è amb 12 i els Guiamets 11è amb 9. En aquesta jornada, el Marroig juga avui a 5:00 a casa contra el Reus B, mentre que una hora més tard el Capçanes rebrà l'Aleixar. A partir de 8:00, els Guiamets jugarà a la pista d'un dels equips de la part alta de la taula, el Maspujols. En futbol sala femení, el partit del Capçanes contra el Laguna es va suspendre. D'aquesta manera, les noies es mantenen 9enes a la classificació amb 8 punts. Avui a 4:00, les noies reben el Balaguer Comtat d'Urgell al pavelló municipal de Falset. I a la segona divisió femenina, el Priorat Nord tanca la primera fase de la competició amb una victòria per 3-1 davant del Vila-rodona. Marta Aragonès va avançar des del nord de la comarca al minut 1, mentre que al 10, Júlia Ferrer establia el 2-0. Al minut 12, les de l'Alcamp escurçaven distàncies, però les prioratines encara van tenir temps de fer el tercer, obra de Júlia Quero. Així, el Priorat Nord acaba aquesta primera fase en 6ena posició amb 13 punts i un balanç de 4 victòries, un empat i 9 derrotes. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant enterbolida per núvols, núvols baixos, alguna boira, i també per algun moment també pols del Sahara, que han afectat aquí també la nostra comarca. Una setmana també caracteritzada per les temperatures molt suaus que resten a veure a un mes invernal com és el febrer. Per aquest cap de setmana estarem sota l'influència del pas d'un sistema frontal que precisament està passant en aquests moments, que es provoca pluges, algun plugim, no massa intensitat, i que per demà diumenge aquest sistema frontal ja haurà passat i donarem pas altre cop als cels clars, temps assolellat i temperatures molt suaus a les hores centrals del dia. I en les emèrides hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1905, una intensa nevada afectava la ciutat de Sevilla.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb un nou programa del Cataclà, Clar i Català, que avui ve relacionat amb el Carnaval. Nosaltres tornem la setmana que ve. Fins llavors, que vagi molt bé.